Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Si us preguntessin què és l'endometriosi, fins a quin punt sabríeu respondre? Es tracta d'una malaltia que afecta el 10% de les persones que menstruen i, malgrat això, hi ha molt desconeixement al respecte. Per una banda, gran part de la població no és del tot conscient de la seva existència. Per l'altra, a la comunitat mèdica encara li queda camí a recórrer en la investigació d'aquesta malaltia. Per això, avui ens proposem conèixer millor l'endometriosi i les persones que la pateixen i, potser, també entendre per què se'n sap tan poc. Comencem pel començament. Raquel Ferrer, ginecòloga i obstetra a l'Hospital Quirón Salut Barcelona, ens explica en termes científics què és l'endometriosi.
Hi ha un teixit que és el teixit endometrial, que és el que està contingut a dins de l'úter. Aquest teixit sembla que es pot implantar en altres àrees, a part del propi úter, de l'interior del propi úter, sinó que en altres àrees on hi ha el peritoneu, que és totes les capes que recobreixen els nostres òrgans interns. Aleshores, aquests teixits són hormonosensibles i, sobretot, quan tenim la regla, aquest teixit sac s'inflama, sangra i produeix bàsicament dolor.
El dolor que genera l'endometriosi es pot donar durant la menstruació, però també en altres moments del cicle. Altres símptomes són l'esterilitat, el dolor en les relacions sexuals, dolor a l'hora d'orinar, dolor a l'hora d'anar de ventre. Essencialment, és una malaltia molt dolorosa. Com es tracta aquest dolor?
Com que és una malaltia hormonodependent, sembla que hi ha un desbalanç entre els receptors d'estrògens. Hi ha, diguéssim, uns receptors d'estrògens bons i uns dolents. Aleshores, el fet de que tinguem més prevalència d'aquests receptors dolents pot venir determinat per les pròpies característiques genètiques, però també per factors ambientals com la dieta, com l'estrès, com el de descans, com els factors tòxics, no? Aleshores, hi ha coses que podem controlar i hi ha coses que no. Com ho controlem? Doncs això, amb una bona dieta, amb un exercici físic, amb eliminar tòxics, val? I si no, tenim tot unes esglaons de tractament farmacològic. I després ja passaríem a un altre esgló de tractament, que seria el tractament quirúrgic. Quan tenim quistes de l'ovari, que se'n diuen endometriomes, doncs treure aquests quistes o eliminar les lesions que poden anar afectant els diferents òrgans pèlvics.
Però el dolor que provoca l'endometriosi no és només físic, sinó emocional. Raquel Ferrer ens explica que les afectades acostumen a sentir-se molt incompreses pel seu entorn.
Reben una gran incomprensió, moltes vegades per part de la família o de la parella, moltes vegades perquè clar, sempre es queixen, no? I una persona que sempre es queixa és una persona que fa nosa, d'alguna manera, no? La pròpia persona no vol tenir dolor, però no troba la solució i cada mes està repetint el mateix quadre i és molt, molt invalidant, des del punt de vista emocional, sobretot.
L'entorn familiar no és l'únic que pot mostrar incomprensió cap a l'endometriosi. Una malaltia tan dolorosa pot fer enormement difícil la vida laboral. Ens en parla Sílvia Vázquez, advocada laboralista del col·lectiu Ronda i especialista en temes de seguretat social.
Si tu tens una endometriosi que per les molèsties que et genera, pel dolor, t'impedeix fer la teva feina de forma habitual, ho has de comunicar al metge capçalera perquè valori la teva patologia i si és motiu de baixa mèdica. Si aquesta baixa mèdica ja s'allarga en el temps, a vegades ens ve gent que ja porta un any o un any i pico de baixa, i malgrat els tractaments la cosa no millora, nosaltres els diem que llavors ja és qüestió de plantejar-se si realment poden fer la seva feina o qualsevol tipus de feina, perquè hi ha treballadores que el dolor que pateixen els impedeix sentar-se molta estona o caminar o fer esforços físics. Llavors, en aquest punt ja recomanem que realment valorin demanar una pensió d'invalidesa perquè realment ja no poden treballar.
Per molt dolor que pateixin, només un diagnòstic d'endometriosi no garanteix a les treballadores una pensió d'invalidesa. Aquí és on comencen les batalles legals, com ens explica Sílvia Vázquez.
L'INSS no està reconeixent automàticament una pensió d'invalidesa a treballadores que tenen un dolor molt intens i crònic per una endometriosi o per patologies similars. I llavors què passa? Que aquella treballadora ha d'anar doncs, a un assessor legal, a un advocat que li porti el tema i ho porti a judici. Al final acaba sent un jutge, que no és un metge, el que decidirà com ho fem. Llavors ens basem molt en els informes mèdics i intentem sempre portar un especialista en la matèria que il·lustri a su senyoria de tot el que comporta aquesta malaltia. I per això a vegades tenim especialistes que ens ajuden doncs, a nivell d'anar al judici, doncs, a explicar a su senyoria, a respondre les preguntes i a fer palesa que aquella endometriosi realment li genera doncs, a la treballadora una incapacitat per treballar.
El que ens han descrit tant la Raquel com la Sílvia, la incomprensió familiar, la incomprensió laboral i les batalles legals surten en gran part d'un mateix lloc. S'acostuma a assumir, erròniament, que la menstruació ha de fer mal i les persones que la tenen s'han d'aguantar.
Tenim la cultura de que la regla pot donar dolor i que és normal i que hem de viure amb això i que llavors amb la medicació que et donin pots tirar milles i realment una endometriosi que sigui severa i que normalment van acompanyades de patologies que es diuen de dolor crònic de tota la zona pèlvica i hi ha gent que els afecta doncs, el perineo, el nervi pudendo i llavors en aquests casos realment és un dolor neuropàtic molt, molt important i els impedeix realment fer una vida normal. Llavors la primera barrera que ens trobem és la pròpia treballadora que a vegades pensa que això és normal i que ha d'anar fent, no?
Núria Osorio Yamba, afectada d'endometriosi, fa anys que es dedica a l'activisme relacionat amb aquesta malaltia, des del seu llibre Vivir sin el tabú de la endometriosis fins a l'associació Endodance, Bailamos por la endometriosis, que es dedica a recaptar fons per la investigació biomèdica. En el cas de la Núria, el procés fins a arribar a un diagnòstic va ser molt llarg.
Diguem que en un període de 20 anys vaig passar entre 7 i 8 ginecòlegs, ginecòlogues. Val? Aquí vull matisar, vull matiso de homes i dones, sanitat privada i sanitat pública. Però he passat, o sigui, tot un periple de metges i metgesses que m'enviaven a casa perquè jo no tenia res. Jo ja estava desesperada, portava uns mesos molt malament i un dia em vaig il·luminar i vaig dir, a veure, aquí passa alguna cosa. Jo pensava que tenia alguna cosa molt més greu, no de dir, jo a veure, no sé, tinc càncer de colon i no m'estic enterant. I vaig anar a una clínica, vaig anar a Clínic Angeus. O sigui, jo vaig anar, la doctora que em va visitar, li vaig explicar tota la sintomatologia, tot el que em passava des de feia anys. Em van fer les proves pertinents, vaig estar mig matí allà i vaig sortir amb el diagnòstic el mateix dia. O sigui, jo dic, que fort, o sigui, que portava anys i anys i anys. I després, en un dia, en un matí, una persona amb una escolta activa, de deixar-te parlar, de, no? I sense jutjar, de dir, a veure, què et passa? Explica'm tot. Sí, estàs aquí una hora explicant-me, però jo necessito saber tot el que et passa. I vaig sortir amb el diagnòstic.
Com sentim, el 2008, quan la Núria va obtenir el seu diagnòstic, el desconeixement sobre l'endometriosi era encara més gran cara, des de les possibles afectades fins als propis ginecòlegs. Inevitablement, la pregunta que sorgeix sentint tots aquests testimonis és: per què no es destinen més esforços a investigar sobre l'endometriosi? Tindríem una cura si no fos una malaltia associada a les dones?
Si fos una malaltia d'homes, fa, no dècades, fa segles, estic convençuda, no deixarien que el món esperés si els homes patissin una malaltia igual, similar. Estic convençuda que aquí hi ha un viatge de gènere bastant important, no? I fa mal potser dir-ho perquè sí, vale, no tots els homes són iguals ni totes les dones són iguals, però aquí està clar que hi ha un component de gènere que és evident.
Finalment, Núria Osorio Yamba comparteix amb nosaltres un consell, un missatge d'alerta, una de les coses que ha après durant tots aquests anys.
La primera, la regla no fa mal. La regla, si fa mal incapacitant, no és normal, pot haver alguna cosa darrere fons, no? No té per què ser endometriosi, hi ha altres malalties, no? Ginecològiques, però això, la regla no ha de fer mal. Si la regla fa molt de mal, consulta immediatament un especialista. I tercera, que aquesta és la que moltes de nosaltres ens ha costat, si a tu et fa mal la regla, has de necessitar anar al metge, un especialista. li expliques el que et passa, no et fa cas, et posa en dubte, et jutja, canvia immediatament de ginecòleg.
Les dones i els dies, a Catalunya Ràdio.